Fa un parell de setmanes sortia la notícia que diu que la família d'un nen d'11 anys de Deltebre demana ajuda perquè no es quedi sec. Aquesta notícia es parla sobre una malaltia rara, de les denominades rares, que es diu la síndrome d'Usher. Per parlar sobre aquest nen, sobre Leo, per parlar també sobre la síndrome d'Usher, tenim amb nosaltres a Berta Adell i a Maya Parra. Us situo. Bueno, primer que res, Berta i a Maya, molt bon dia i benvingudes al De Bon Matí.
Hola, bon dia. Hola.
Bon dia.
Berta, per situar-nos, és la... Bueno, ens arriba des de l'associació, no sé si ho diré bé perquè el meu anglès és bastant... que es diu Safe Sight Now. Val? Ho he dit bé? Bé, un anglès raro, no?
Perfecte, Safe Sight Now i nosaltres som la branca europea, Europe.
Molt bé. I a Maya Parra, que és la mare de Leo. Benvinguda, Maya.
Hola, bon dia, hola.
Bé, per començar, m'agradaria que expliqueu què és la síndrome d'Usher.
La síndrome d'Usher és una malaltia hereditària que, per tant, passa de pares a fills. I que comporta doncs, una afectació en el sentit de l'audició, de l'equilibri i de la visió. N'hi ha de tres tipus i en el nostre cas, en el cas de la Maia i en el meu, de la meva filla, la Bruna, ens ha afectat el tipus 1B, que és el més sever, i que, per tant, els fills tenen una pèrdua d'audició ja des del naixement, una pèrdua severa profunda, una falta, una manca d'equilibri, per tant, una afectació a la partida vestibular, i una pèrdua de visió que s'anirà desenvolupant o que s'anirà degenerant durant la infància fins a la ceguesa completa. Què més vols que et digui? És una síndrome, evidentment és una malaltia minoritària i afecta doncs, a uns 400.000 casos en tota la població mundial de tots els tipus, que n'hi ha tres. I depèn d'on busquis la informació, la prevalència estimada varia molt en el tipus 1 i B concretament, perquè bueno, hi ha casos que no estan detectats, com us explicarà la Maya quan li van detectar en el seu fill Leo que tenia la síndrome. Aleshores, la prevalença varia molt d'un lloc a l'altre. Sí que si mires a Orfanet, t'apunta entre 6 i 17 cada 100.000 persones l'afectació. Per tant, doncs és una malaltia minoritària que afecta a bastant poca gent. D'altra banda, t'haig de dir, però, que l'afectació visual, la malaltia es diu retinosi pigmentària i és la causant d'un 50% de la ceguesa a nivell mundial. Per tant, l'afectació visual afecta a molta més gent i a molts més tipus de malalties.
Molt bé. El que passa que no sempre és malaltia d'Usher, síndrome d'Usher, no? En este cas, la ceguera, o sí, en estos casos que dius.
No, són la retinosi pigmentària és una malaltia que és comú a diferents síndromes, que és una malaltia per si mateixa. Per tant, sí, en diferents malalties, sí.
Molt bé. Amaia, en el cas de Leo, com es detecta que està passant algo?
Pues bé, Leo va néixer sord profund i no sabíem el per què, no ens ho podien dir. I llavors pues, van passar els anys i bueno, li van posar implants coclears, ell hi sentia i parlava amb normalitat, avui en dia parla molt bé. I cap als 8 anys va ser quan vam notar que hi havia algo amb Leo que no era normal. Sobretot en les caigudes, quan es feia fosc i sortíem, veiem que ell sentia més còmode agafant-nos de la mà i ens vam començar a preocupar. I va ser quan ho vam dir a Sant Joan de Déu que li fessin unes proves que a part de la sordesa li passava algo al nen. Que, bueno, que jo no ni em vaig poder esperar a anar a la visita. Vam buscar informació i vam posar pues, nen sord amb falta d'equilibri i ceguesa nocturna, perquè també veien que per la nit no veia bé. I llavors va ser com ens va sortir el síndrome d'Usher, que no havíem sentit a parlar mai. I bé, i al llegir pues, que no tenia cura, que ho estàvem investigant, és que va ser uns moments, molt dolents.
Ja, un cop.
I llavors sí, vam anar a Sant Joan de Déu i quan els vam dir els símptomes, ells ja s'ho van pensar. Ja li van fer les proves i sí, i va sortir.
Molt bé. L'associació, sí. Per cert, com neix, Berta?
Doncs mira, a la nostra filla Bruna la van diagnosticar fa un parell d'estius, amb la síndrome d'Usher també, quan encara no tenia ni un any, o bueno, quan havia recent fet l'any, un 26 de juliol, i evidentment per nosaltres també va ser un impacte molt bèstia. Però jo crec que va ser al cap de potser 4 setmanes o així, o 3 setmanes, que vam dir, això no pot ser. Això no és que no ho acceptem, ja entrarem en el nostre procés d'acceptació o no, però hem de trobar una solució o com a mínim ens hem d'activar per poder trobar camins i accelerar aquesta recerca. No? Vam estar buscant per internet, l'Arnau és investigador, i vam buscar per internet que hi havia realment equips de recerca doncs, fent feina i fent feina concretament amb l'Uxerugué i que el que es necessitava eren fons i era poder accelerar aquesta recerca i per tant aquí nosaltres hi teníem una possibilitat d'acció i no podíem deixar perdre l'oportunitat i no ens podíem quedar tancats a casa sense fer això. I per tant, en aquesta recerca vam trobar també Safe Side Now, que és una organització als Estats Units d'uns pares, en Justin i la Rosalie, que tenen una filla, la Lia, que també al ser diagnosticades es van activar, es van posar en contacte amb una fundació que és la fundació més gran de recerca i en malalties hereditàries de la retina, la Foundation Fighting Blindness, als Estats Units. I ells ja estaven treballant en aquesta direcció, no? De treballar colze amb colze, diguéssim, amb científics, de recolzar-los, de donar-los suport i donar-los fons per poder continuar la seva tasca i que no parés mai en cap punt. I nosaltres vam dir, doncs, aquesta és la nostra feina aquí a Europa també i amb vosaltres. I com que la nostra és una cursa contrarrellotge, no podem perdre ni un segon, creiem que la feina que esteu fent és una meravella i, per tant, volem unir-nos a vosaltres i ser Safe Side Now també i continuar aquest camí sense haver d'aturar-te en ara, com em diré, com a organització, quin logo tindré, no? Amb entre cometes, tonteries, quan hi havia una organització claro. Tan consistent i que treballava tan bé. Mm. I, evidentment, doncs, ens reunim un cop cada 2 setmanes i això ha estat durant un any i mig d'anar gestant tota aquesta organització aquí a Europa, no? I, de fet, ara estem a punt d'expandir-nos també a Espanya i continuar treballant i expandint i coneixent famílies i fer que la recerca no s'aturi mai i s'acceleri cada vegada més. Perquè tenim urgència, molt
clar. Claro, i a més també suposo que és una manera com de fer pinya, no? Perquè al final si és una persona o una família qui demana investigació, potser no fa soroll, no en fa prou, no? D'aquesta bueno, manera potser en feu més.
S'ha de fer molt soroll, però no només com per fer pinya perquè sí, que ja és claro. Alguna cosa perquè et sents molt sol en aquest camí, t'ho confirmarà la Maia segur, però a més perquè... En malalties minoritàries, clar, n'hi ha 7.000 de malalties minoritàries.
Claro.
Nosaltres necessitem trobar el tractament i que aquest tractament sigui una realitat aplicable als nostres fills. Per tant, necessitem una farmacèutica al darrere que ens doni suport en això i que el faci una realitat un cop tinguem el tractament efectiu. Aleshores, com a malaltia minoritària d'una entre 7.000, necessita ser una comunitat consistent, claro. Activa i forta i unida. Per dir, aquí estem nosaltres i farmacèutiques, us val la pena començar a treballar amb nosaltres per tenir aquest tractament.
Claro. L'administració us fa costat o estan una mica... Com que és una malaltia minoritària entre 7.000, us té una mica allà?
Administració com qui?
Com els governs, per exemple, en investigació... que són els que al final bueno, qui ha de posar els diners, no?
Sí que és veritat que a Europa hi ha molt més suport a nivell governamental que no pas als Estats Units, però als Estats Units, per exemple, tot el suport que és per part de persones és com molt més generós, la gent està molt més involucrada, m'imagino, perquè saben que no hi ha la part governamental, no? Però sí que és veritat que com a malaltia minoritària el suport és ben poc i és per això que tot recau sobre organitzacions com nosaltres i que nosaltres ens hem d'esforçar molt fort per poder facilitar les coses als investigadors.
Amaia, aquí a Terres de l'Ebre només esteu vosaltres de família...
Sí. 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 A Barcelona coneixem dos famílies, també, que és un nen que té 14 anys, que és més gran que el Leo, i una altra nena que em sembla que té 6. Sí. Molt. I estem en contacte amb tots, sí, tant.
Claro. Molt bé, sí, llavors, Leo actualment en quin punt es troba?
Leo ara, a veure, durant el dia ell pot fer una vida normal. Ell va al col·le amb bici sol perquè vivim, tenim sort que vivim a prop i estem al poble de Deltebre. Després va jugar amb els amics, la vida durant el dia la fa bé. I el problema és quan es comença a fer fosc. Quan es comença ara l'hivern a les 6 de la tarda ja no, ni me'n refio que sortigui sol, ni ell tampoc es troba segur. No, claro. No, i té que d'agafat de la mà, o ell mateix ens ho diu quan no es troba segur. I bueno, com és un procés lent, ell també es va adaptant a poc a poc.
Vale, és que us volia preguntar el tema de la velocitat de sí. La... Sí, d'esta degeneració.
Va a poc a poc.
Jo, si em permeteu...
Sí.
Digues.
Perdona, Maia. Jo no he viscut el que ha viscut la Maia encara, però sí que és veritat que, clar, respecte al dia a dia, va a poc a poc gradualment afectant la visió del teu fill. Però si tu mires en plaç d'anys, és una degeneració molt ràpida.
Ja.
I és un pas, i és una arribada a la ceguesa molt ràpida. I aquest és el punt de vista de recerca, d'acord? Perquè doncs, amb 10 anys tenim molt poc temps, i a nivell de recerca és molt poc temps, i és aquesta la velocitat de marge que tens, perquè el Leo, que en té 11, oi, Amaya?
Sí.
Fixa't que ell ja no hi veu de nit, per tant, és molt ràpida. Sí, és una malaltia molt injusta i molt severa, perquè a més, aquesta visió que en Leo està perdent ja ara de nit, que ja no té, vaja, l'afectarà respecte al seu equilibri, perquè l'equilibri no té tractament tampoc,
claro.
I només el compensem en anar al físio, en anar a ergoteràpia, perquè es compensa amb la propiocepció i amb la visió. Per tant, si ja perdem un d'aquests dos, encara comencem a destrossar allò que ells han hagut de construir des de que han nascut, sense tenir les eines, no? Perquè ells no tenen les cèl·lules dels canals semicirculars en funcionament. Per tant, tot aquest camí que han fet se'ls destrueix també a causa de la visió.
Sí.
Déu-n'hi-do.
I durant el dia, el problema que té ell també és això, que se li va tancant el camp visual, i tenim que anar molt en compte que, per exemple, a casa, que no hi hagi coses que no hi ha normalment al terra, perquè llavors pues, cau, no ho veu, se li va tancant. I això sí que ho estem notant, ara aquest any ho hem notat més, el canvi. I sí que estem preocupats pues, perquè ens diuen que l'adolescència serà un gran canvi. I això ja ho tenim aquí, estem
clar,
angoixats.
Tal com el cos i les persones anem evolucionant, no? Suposo que tal com s'ha canviat d'etapa, se va aguditzant tot una mica més. Bueno, hem de dir que Leo té un canal de YouTube. Anem a parlar d'algú una mica més, no? Més distret, més relaxat, perquè té un canal de YouTube, que jo encara no el segueixo, però et dic que a partir d'avui el seguiré. I ell, què fa al canal? Perquè suposo que s'ho passa a pipa, no? Com tothom que té canals
ell,
de YouTube.
Ell, des de ben petit, que li agrada molt ser el centre d'atenció, ha anat al teatre, bueno, li agrada cantar, actuar, i bueno, més que res, això va ser idea meua. Abans de saber que tenia el síndrome d'Usher, ja vaig pensar de fer-lo per el tema dels implants, perquè la gent que comença amb tot això, amb el món nou, dels implants, llavors, que encara no ho sabíem, el d'Usher, i perquè tinguin la referència i es puguen trobar, no sé, acompanyats, que vegin que un nen que porta implants i pot parlar bé, pot fer moltes coses com un altre nen. I ara, pues, al saber lo del síndrome d'Usher, ho continuem. I els viatges que fem, pues, ell surt i vol ensenyar el que fa.
Molt bé.
I així també... fa una vida com un altre nen.
Molt bé, i així també dona visibilitat a la seva manera de viure.
Sí,
no? Perquè,
sí,
al final...
perquè nosaltres ens vam trobar molt, molt sols.
Claro.
Tant amb el tema dels implants com ara. Bueno, ara ens trobem més acompanyats perquè ja coneixem a més famílies. Però al principi, que saps? Te ho diuen al metge, vas a, i te diuen que té el síndrome de Usher i no té cura i ja està, i te'n vas cap a casa sense cap ajuda, sense conèixer a ningú.
És soledat total.
Aquells moments van ser els pitjors. I hasta que no trobes algú, perquè clar, tot el que llises i... Era horrible, perquè no hi ha cura, no hi ha cura, un desastre.
Claro.
I ara, bueno, comencem a tenir una llumeta i estem molt contents amb l'organització i molt agraïts pel que està fent Berta, molt, molt.
Berta, anaves a dir alguna cosa?
No, tot pel que estem fent tota l'organització, no només jo, perquè si jo i l'Arnau i la Júlia i el Justin i la Rosalind no haguessin fet un gran treball abans, no? També, per desgràcia, quan van tenir el diagnòstic. No, el que volia dir era remarcar aquesta feina que també al final forma part de l'organització, no? De fer la crida a les famílies, no? Perquè hi ha moltes famílies afectades que no s'uneixen a nosaltres, no surten, diguéssim, a la llum, sinó que ho viuen doncs, tancats a casa i amb angoixa, i crec que és important doncs començar a potser dir, escolta, nosaltres estem aquí i estem fent aquesta feina i alhora també podeu conèixer més famílies i potser us podeu engrescar, donar suport d'alguna manera, ni que sigui petita, amb una part del vostre temps o no, i així sentir-te també més acompanyat. I penso que també quan t'actives a produir en positiu, que és el que nosaltres intentem fer, crec que això t'encoratja molt i et fa sentir molt millor, no? I molt, molt més despert respecte a aquesta malaltia que et pot deixar com enrere i amb depressió. I penso que no, que ben al contrari, que quan la vida et posa un repte així davant a la cara amb el teu fill, el que has de fer és activar-te i anar cap allà on la vida t'ha demanat que ajudis i siguis proactiu, no? Mm. I des de la part més positiva possible de dir, doncs jo treballo i em moc per trobar un tractament per això, no només per la meva filla, sinó per tota la gent que està afectada d'això, no? I per fer avançar el món cap a un món millor. I crec que enfocar-ho cap a aquest propòsit i enviar aquest missatge a totes les famílies que estan afectades, crec que és molt important i molt bàsic, ja no només per nosaltres com a organització, òbviament, sinó per cada família, perquè també se senti millor.
Molt bé.
Així que jo animo a tothom a que pues visiti sí. La nostra pàgina, safesidenoweurope.org, i que d'alguna manera s'involucri amb nosaltres, ens contacti, comparteixi el que senti que té ganes de fer.
Molt bé. També es poden fer donacions. Com es poden fer aquestes donacions i quines quantitats o és lliure?
Nosaltres som una organització que, com t'he dit, el que fa, una de les coses que fa és recol·lectar fons per poder donar suport als científics. Ara mateix tenim 4 programes ja finançats, que podeu consultar a la nostra pàgina web a l'apartat d'investigacions a les que donem suport. I efectivament pots fer donacions simplement clicant el botó de donar. Pots fer les donacions del volum que tu vulguis a partir de 10 euros, diria que és. I a més, a part de participar només en donacions, que es poden fer a través de PayPal, a través de donacions en línia, etc., hi ha diverses modalitats que pots optar, pots també participar creant un esdeveniment ASH, que li diem, no? Un esdeveniment Usher. Doncs tu vius en un poble i tens ganes de crear, jo què sé, una cursa per recaptar fons per l'Usher i generar una mica per fer córrer la veu, no? Doncs tot això, clicant a esdeveniments Usher, nosaltres podem ajudar la persona a crear un acte o un esdeveniment que recapti fons fàcilment, a més, eh?
Molt bé. Hi ha alguna actuació en concret a Terres de l'Ebre, Amaia?
Pues per ara... Estem en ello, sí. Sí, en volem fer d'esdeveniments. I, bueno, tenim moltes coses en ment i hi ha molta gent ara ens està ajudant, que també voldria agrair a tota la gent de la meva població que s'han volcat amb nosaltres i ens volen ajudar i tenim moltes coses en ment. Volem fer molts esdeveniments i, bueno, amb l'ajuda de Berta també.
Molt bé. I ja per acabar, bueno, Berta, per cert, que no estàs aquí, ho hem de dir, perquè el teu so és una mica diferent del de Maia o del meu, que estàs una mica lluny del nostre territori. Vull dir...
Sí, nosaltres vivim a Ginebra, I quan van diagnosticar la Bruna vam pensar a tornar a Barcelona, que som de Barcelona, però vam veure que teníem moltes connexions molt interessants aquí per desenvolupar l'organització i per contactes amb investigadors, amb, bueno, amb tot aquest sector, perquè l'Arnau doncs, treballa en aquest sector de la recerca i per tant vam decidir quedar-nos aquí, així que vivim a Ginebra, que és on ara mateix ens és com molt de bé. Més utilitat.
Clar, ho dic per perquè segurament projecte. La gent haurà escoltat el teu so diferent i és que clar, és que està a quilòmetres i quilòmetres, vull dir que no s'escolta tan bé. Però bueno, per acabar, a mi m'agradaria, Berta i Amaia, que envieu un missatge a tothom que ens escolta per a demanar aquesta col·laboració, sigui la que sigui i per mínima que sigui. Què els diríeu a aquella gent que encara no sap què fer?
Pues bueno, que ens ajuden amb el que puguen, el poc que sigui per nosaltres serà molt. I també vull dir a la gent de la meva població que hi ha molta gent que se'ls fa difícil entrar a l'enllaç i tal i qual. Pues el que farem serà posar uns punts a la població perquè ells mateixos puguin anar i portar el que ells puguen, que per poc que sigui per nosaltres serà molt.
Molt bé.
I ja ho comunicarem quan ho sabem més segur els llocs que seran. I si algú té una idea per fer l'esdeveniment o ens vol ajudar amb aquest tema, i nosaltres que som de Deltebre, la gent de la zona, que es posa en contacte amb nosaltres.
Molt bé. Berta.
I jo, per part meva, jo els diria... La síndrome d'Usher és una malaltia minoritària que no es detecta durant l'embaràs, que quan et comencen a detectar la sordesa t'arriba tot el diagnòstic i per tant és una sorpresa que pot picar o pot arribar en qualsevol casa i és una lluita contra rellotge la nostra. I per tant, que tot allò que puguem fer avui en el present és el que canviarà el futur dels nostres fills i que per tant tothom qui vulgui que es senti cridat, sisplau, que entra a la nostra pàgina web, safesidenoweurope.org i que ens ajudi amb la mesura del possible a organitzar esdeveniments, a recaptar fons, a fer córrer la nostra història i que se sàpiga el que és la síndrome d'Usher, com afecta i que això repercuteixi en el tractament pels nostres fills.
Molt bé. Berta Deella, Amaia Parra, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Des d'aquí us desitgem bueno, que la vostra feina serveixi i que bueno, des d'aquí, des de la nostra humil emissora, pues enviem un missatge també a tothom que ens escolta per a que se n'adonin, per a fer visible que les malalties minoritàries existeixen, que a vegades les tenim més a prop del que ens pensem i que ens poden arribar a qualsevol de nosaltres. I això és una realitat.
No? Moltíssimes gràcies per l'oportunitat de ser aquí.
Molt bé.
Moltes gràcies, eh?
Bon dia. I ja ens aneu posant al dia de com avança tot.
Mm-hmm. Val? Sense dubte.
Vinga, gràcies. Adéu.
Encantada. Gràcies. Adéu, bon dia.
Adéu.